Sí, bona nit. Quan són 2 quarts tocats de nou, iniciem el ple ordinari municipal del dia 4 d'octubre de 2023 amb 11 punts a l'ordre del dia. Excusem també l'absència de l'alcalde Pere Garriga per motius de salut coneguts i dels regidors d'Esquerra, Lluís Van Goemert, ja ho vaig aprenent, en Xevi Albó i això, que també per motius laborals no poden ser aquí. Si els sembla, comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors, en concret de dues sessions anteriors, que és la del ple, el plenari del 17 de juny de 2023, que era el ple constitutiu del nou plenari per la legislatura 23-27, i del plenari del dia 3 de juliol de Cartipàs, per entendre'ns. No sé si per part dels regidors o regidores hi ha alguna esmena. Senyora Soms?
Bona nit. En el ple de Cartipàs, on hi ha el requadre que sortim el nom de tots els regidors, el nom de la companya Dolors Tura està mal escrit.
Doncs, si ja en prenem nota, Joana, i ho rectifiquem
Perdó,
en
i el de la
l'acta.
Irene Carmona també.
Falta un accent, al seu cas. Sí que ho vam veure l'altre dia, ens en vam adonar a la comissió informativa de que hi faltava un accent. Per part d'Entesa del grup municipal, algú ha detectat alguna cosa? És tot correcte? Sí? Doncs, si els sembla, donaríem per aprovades les dues actes, la del ple sessió plenària de 17 de juny, que era una sessió de caràcter extraordinari, i l'extraordinària urgent del 3 de juliol, que fa referència al Cartipàs municipal. Val? Doncs tindríem el primer punt aprovat. Passaríem al segon punt, que aquí passarem la paraula a la regidora d'Esports, Glòria Quadres. El segon punt és l'aprovació provisional, modificació de l'ordenança número 22 de preus públics d'esports. Fa referència a la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions esportives municipals. Glòria, quan vulguis. Glòria, quan vulguis, sí, gràcies.
Bé, aquest punt és referent a la petició, doncs, del que és actual concessionari Esportgest i de totes les ordenances esportives, però en general vull centrar-me molt amb el que és el moment més significatiu i vull, doncs, justificar el perquè, d'acord? Aquest tipus d'adjudicació o cessió, perquè és una concessió, té una concessió de règim econòmic, en el qual vol dir que les tarifes que percep el concessionari directament poden estar revisades, no? Depèn de les situacions econòmiques o diverses situacions que puguin haver. Val? Quan es va inaugurar la piscina, tots, jo crec que fins i tot ho estaria, era el juny del 2019, que en aquell moment teníem un règim en el qual el conveni col·lectiu era el de 18-20, d'acord? Tots sabem el que va passar una pandèmia, però també hi ha hagut, com en aquest conveni concret, una negociació molt intensa que no ha portat a bon port fins al 28 de juny d'aquest any. Això significa que, clar, el preu, l'aprovació dels preus nous de cara al conveni, és una part, de la justificació, del 18-20, no són regulats fins al 2023. Què passa? Que quan estan regulats al 23 sí que hi ha una part que és a partir del 23, però hi ha una part que no estava negociada, és de caràcter retroactiu. Això fa que totes les despeses, evidentment, pugin per la concessionària, en general, doncs, per tot el sector. I bé, el 23, us explico una mica quin és el procés de negociació, en el qual acaba en que el 2023, el 2022 es puja un 3 i pico, un 3,3, un 3,30, el 23 un 3,80 i el 24 un 3,80 més. Això és un 10,90 més. Això sense comptar els IPCs, els subministraments, els costos d'empresa. Clar, quan se'ns fa la sol·licitud, evidentment ens ho pensem, fem un informe, mirem, no? I com que els tractes estan fets des del 2019 i a més hi ha la regulació que ja està, doncs, contemplada en aquesta concessió, decidem fer una petita puja, perquè no és ben bé el total, si fos el total seria molt més gran, i diem, bueno, anirem adequant, perquè sí que és veritat que hem d'acabar de mirar, jo que entrar del tema de l'equilibri econòmic, que s'està treballant i que a la que el tinguem de seguida us el donarem, I a partir d'aquí doncs, sí que era justificatiu, perquè és evident a més que aquests retrasos s'han hagut de pagar aquest any mateix, no és una cosa que diguin hi ha un retras i el podem pagar d'aquí un temps, sinó que s'han hagut de fer el juliol i el setembre, i que a més s'està regulant el 24, que tornarà a pujar a 24, 25 i 26. Aleshores, mica en mica anar fent unes pujades que a la gent no li siguin significatives, de fet, si mireu el tant per cent de preu és mòdic, a les complementàries també hi ha una part de dir que és una mica més alta, però també perquè el ràtio també és més alt, i bé, i la resta és, per exemple, regular bé el tema dels lloguers d'espais, que estava com una mica indecis, com heu vist, hi ha alguna cosa que hi havia de convenir, i el convenir sempre porta problemes, per tant he intentat que sigui doncs, mira, un preu fixe, tothom igual, sense que hi hagi ningú que tingui preferència sobre un altre, que això no vol dir que si hi ha alguna cosa que ens pot beneficiar a tots i entre tots ens posem d'acord, en algun moment hi ha una activitat i entre tots decidim que la fem, es pugui o no fer algun tipus de canvi més endavant, però que era una mica regularitzar i posar ordre a tots aquests preus. Val? I ja dic que és un 10%, ja dic, només de convenis ja s'ha posat gairebé un 12%, el IPC ha posat molt, i sobretot això que també el cost que tenim tots de vida, ja només per això, sinó per subministres, bàsicament, també ha pujat. I també hi ha una filosofia aquí, no? Que nosaltres procurem pels treballadors públics, evidentment que sí, però també aquelles empreses que depenen de l'Ajuntament, o dels ajuntaments, també hem de considerar que s'han de poder guanyar prou la vida perquè puguin pagar bé els seus treballadors, i igual que nosaltres doncs, les instal·lacions tinguin la sostenibilitat adient, i sobretot això, que siguem conscients des de la cosa pública de que som responsables de que tot allò que nosaltres tenim en concessió o prestació sigui amb qualitat i no a través de rebentar res, que és una cosa que es fa molt, i que també dona doncs, un cert nivell o un cert, com us ho explicaria, una consciència social cap a no només als nostres treballadors, sinó perquè a més tot i que siguin subrogats, els treballadors són d'Arbúcies, la majoria, i per tant hem de mirar que tot funcioni. I llavors ja dic, la resta es anirà fent, perquè tampoc he tingut molt temps de mirar-m'ho tot, però es presentarà tot el que faci a nivell equilibri. Aquest jo em semblava que era bastant coherent pel fet de que hi ha una justificació molt, molt adequada i que, bueno, que dins del sector se sap molt. D'acord?
Gràcies, Glòria. Sí, evidentment, no? Els preus han anat pujant i els salaris també els hem d'anar actualitzant. Per part del grup municipal d'Esquerra, senyora Soms?
Sí. Ui, perdó. Doncs bé, nosaltres després de gràcies per tota l'explicació, Glòria, però també ens hem revisat tots els informes tècnics que se'ns han fet arribar, i veiem que també és el fet de regularitzar el conveni dels treballadors, que això evidentment ho trobem molt important, i sabem que mai serà un bon moment com per l'actualització de preus, però tots volem també un bon servei. Vull dir, hi ha molta gent que el fem servir, per tant també es vol un bon servei i compartim exactament les mateixes paraules, i que aquest 10% d'alguns dels preus que s'han aprovat també creiem que és per llei que s'hagin apujat a aquesta mica que ens toca, i que així també es pugui regularitzar una mica tot plegat i, tal com deies, doncs, posar una mica d'ordre i encaminar-ho. Gràcies.
Sí, recordar que en el conveni, que la Glòria ha dit que també hi està treballant, la Glòria acaba d'aterrar i anirà treballant també amb el nou conveni, la decisió no pot ser unilateral de l'empresa que gestiona, sinó que també ha de partir de la base del vistiplau del mateix ajuntament. Per tant, si això va en la línia del que comentava la regidora d'Esports, senyora Quadres, fantàstic, no? Benvingut sigui que els sous i salaris dels treballadors i treballadores del sector, que ha sigut un sector històricament també bastant maltractat, no? A nivell de sous i salaris, es vagi actualitzant. Per tant, si els sembla, Glòria, vols afegir alguna cosa d'això? Per part d'algun regidor o regidora, no? Ho sotmetríem a votació, si els sembla. Començaríem per la senyora Carmona, allà a la punta.
Sí.
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 Sí. Per tant, queda aprovat el punt número 2, aprovació provisional de la modificació de l'ordenança número 22 de preus públics d'esports, amb els vots favorables dels regidors i regidores presents d'Entesa per Arbúcies i del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Passaríem al punt número 3, que és la modificació base 27 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2023 referent a les despeses de quilometratge a raó de l'ordre HFP/792/2023. Per qui ens escolta des de casa, bàsicament és actualitzar la quantitat que paguem en els treballadors i treballadores de la casa quan fan algun desplaçament per motius laborals, bàsicament quilometratge, que passa dels 0,19 cèntims als 0,26. Crec recordar que hi havia un ordre que es va aparèixer en el butlletí oficial de l'Estado, crec que era del 17 de juliol d'enguany de l'any 2023, i que avui aprovem actualitzar-ho. No sé si la interventora senyora Bonet vol explicar alguna cosa. Ho he fet perfecte? Ai, gràcies. Sí que és veritat i és cert que l'altre dia a la informativa vaig obviar per ignorància una informació que no deixa de ser... No és gota rellevant, pel que d'això, que em va preguntar, crec que era la regidora senyora Tura, que em va preguntar, bueno, això és obligatori, allò és estrictament compliment de llei? Bueno, està publicat al BOE, després em van esmenar la plana, em van dir, estrictament obligatori no és, però evidentment amb la línia del que defensàvem en el punt anterior, tot el que pugui ser anar adequant els preus si hem d'arribar a cobrir el preu del carburant seria també, com en el punt anterior, impossible, perquè per desgràcia està disparadíssim, però sí que com a mínim no hi hagi una pèrdua de poder adquisitiu per part del treballador o la treballadora que es desplaça per un motiu laboral, bàsicament això. I bueno, m'esmeno la plana a mi mateix perquè vaig dir sí, molta contundència, Dolors, vaig dir sí. I després em van dir, bueno, no és ben bé així, però ja ho has explicat més o menys bé, em van dir. Per tant, no sé si, Núria, vols afegir alguna cosa? Gràcies, la senyora interventora.
Res, bona nit. No, tant com ens ha explicat tu que és... l'alcalde accidental, en Jaume, ja ho ha explicat bé. Aquí més que res és perquè fa molt temps que estava darrere perquè havia pujat molt el tema del carburant i estava mirant que clar, el Ministeri d'Hisenda era qui havia d'establir. L'única cosa que és el límit que queda exempt de tributar el que és la declaració de la renda. Val? Fins ara estava 0,19, si tu pagaves més, doncs l'altre resta ho havies de fer com a retribucions de treball i d'aquesta manera finalment va sortir publicat, encara que a principi d'any van dir que no, encara no ho tenim sobre la taula, i ara el mes de juliol doncs, va sortir dient vale, doncs passem de 0,19 a 0,25. Per tant, vol dir que tots aquests diners que es cobren a part del que és del quilometratge justificat, doncs queda exempt de tributació d'Hisenda.
Moltes gràcies, Núria, per l'apunt. Sí, ens consta també que sembla que hi ha un principi de negociació per incrementar-ho una mica més, pel que dèiem, perquè el preu del carburant està amb uns topalls molt, molt alts. Per tant, si els sembla, ho sometem a votació, el punt número 3 de l'ordre del dia. Començaríem per la Irene Carmona, la primera. Exacte.
Sí.
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 Sí. Per tant, aprovem el punt número 3, modificació base 27 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2023 referent a les despeses de quilometratge i s'aprova per unanimitat també dels regidors i de regidores presents tant del grup d'Entesa per Arbúcies com d'Esquerra Republicana de Catalunya. Passaríem al punt número 4. Aquest no es vota, és donar el compte al ple del decret d'alcaldia número 2023, decret 442, d'aprovació de modificació de crèdit número 3/2023. Saben vostès que durant el curs econòmic i polític i pressupostari anem modificant algunes partides, també en funció d'aquelles coses que potser han tingut un cost que no preveies o qüestions que no acabes executant i en canvi n'executes d'altres i és imprescindible aquesta eina que tenim, que és la modificació de crèdit. En aquest cas, els hi comentava l'altre dia, i si després la Núria també vol afegir alguna coseta, doncs li passaríem la paraula. Bàsicament, heu vist que modifiquem l'import és de 3.325, d'altes i baixes, per tant, les quantitats ja quadren, com no pot ser d'altra manera. Hem tocat... tot allò que fa referència al conveni amb el Consell Comarcal, que aquest any no sabíem amb el tema del pla estratègic d'economia social si es faria o no, l'any passat sí que ho teníem en el pressupost, aquest any no estava massa clar, per tant l'hem hagut de modificar. Hem modificat la partida també, hem incrementat 2.000 euros a subvencions a entitats locals i la baixa que s'ha fet de pressupost és les subvencions de cooperació, que són 3.325, perquè també hi havia, havíem pressupostat una mica més i no arribarem quan fem la resolució allò que havíem pressupostat. Per tant, ens ha permès fer el canvi de partida. Com han pogut comprovar, hi ha els informes preceptius de secretaria i d'intervenció i bàsicament s'ha fet amb el protocol que requereix, que és el decret d'alcaldia per poder ja disposar de les partides, i avui donem compte al ple. Malgrat que no es voti, si algun regidor o regidora d'algun dels dos grups municipals vol dir alguna cosa, o la senyora interventora vol afegir alguna cosa, no? Senyora Soms?
Sabent que no es modifiquen els pressupostos, vull dir, traiem d'aquí, posem allà, tampoc la informació que tenim és molt minsa, per tant, i no s'ha de votar, doncs endavant.
Doncs moltíssimes gràcies. Donat compte al ple del decret d'alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit número 3/2023, passaríem al punt número 5 de l'ordre del dia, que ens explicarà el senyor Toni Ronda com a regidor d'Urbanisme, i fa referència a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació Mirador d'Arbúcies, modificació relativa al carrer Pujals i a la cantonada amb el carrer de les Heures. Amb en Toni recordar que vas comentar-ho en la comissió informativa, però bueno, si vols també fer-nos 5 cèntims una mica del que estem sotmetent a votació. Gràcies, Toni.
Bona nit. Bueno, com bé ha dit en Jaume, el tema que tractem ara és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació Mirador d'Arbúcies, modificació relativa al carrer Pujals i a la cantonada amb el carrer de les Heures. Bueno, aquí es tracta de atesa la necessitat de regular més i millor la volumetria permesa a les finques afectades, d'acord amb el document redactat per l'arquitecte dels serveis tècnics, bueno, doncs aprovarem inicialment la modificació. S'ha de sometre la modificació a informació pública d'estar un mes. T'ho han d'aprovar els serveis tècnics d'Urbanisme de Girona, i lògicament tu no pots fer cap obra ni cap llicència de la zona afectada fins que no estigui tot aprovat. En què consisteix? És una petita reordenació que hem trobat en uns carrers. Afecta a l'organització coneguda com a Mirador d'Arbúcies, un sector exclusivament residencial que trobem situat a l'extrem del poble, tots sabem quin és. La part que afecta, fixeu-vos que són uns 1.100 metres quadrats, que comparativament amb els 144.000 que té la superfície, doncs és una zona que suposa més o menys l'1% de la superfície afectada. La naturalesa d'aquest document rau en la seva condició de modificació puntual del plan, i el que tracta aquesta modificació puntual és ordenar, perquè aquí hi havia, a l'inici de l'urbanització, fixeu-vos que les dos primeres edificis que vam parlar l'altre dia i la parcel·la que hi ha són anteriors a la urbanització. O sigui, quan se va fer l'edificació aquella encara no estava aprovada diguéssim el pla del mirador d'Arbúcies, no? Què passa? Que hi ha una zona que havia quedat una mica fora d'espai, una zona, fixeu-vos que a tot arreu, com explicàvem l'altre dia al ple, doncs hi havia una distància des de la carretera, si estàs a façana, 6 metres, i després al redor de tots 3 metres. Aquestes primeres, aquestes edificacions, sol tenir un metro. ¿Vale? Llavors el que se tracta una mica és de regularitzar aquestes tres parcel·les, posar-les a l'urbanització i crear-los una nova clau, que en aquest cas seria la zona intensiva, perquè té diversos pròlegs, i les finques afectades, si us imagineu, heu vist el pla, són les dues que hi ha fetes. La 1 i 2, el que es tracta és de regular en aquestes finques, regular la nova clau, no? Creem una nova clau, i què fem? L'última finca, que és l'última parcel·la que és la més afectada, que és la que dona al carrer Pujals, en compte de fer els 6 metres que obligaria la norma, el que fa és seguir en la façana que tenen les altres, i així es permet que aquella parcel·la pugui ser edificable. Simplement se li deixa la línia de façana, l'actual que tenen les altres, i pel voltant pues, lo que aplica la normativa, els 3 metres. I així pues, lo que fem és solucionar aquestes dues finques en una clau nova, que és la de zona intensiva que us deia, i l'altra, bueno, les 3 queden regulades, i aquella pues, té la possibilitat d'edificació, que si li aplicaves la normativa de la zona, pues no podries, perquè si li poses 6 metres de la façana, jo què? Llavors què s'ha fet? S'ha posat la mateixa alineació, regulem aquella, i a més, el que fem és regularitzar aquelles dues parcel·les i adaptar-les a una nova clau al pla general del mirador. Això és el que... És un informe molt llarg, si us fixeu a darrere pues, apareixen tots els anexes que per llei estem obligats, no? L'econòmic, si afecta, tots, l'avaluació econòmica, l'avaluació ambiental, això tot ve regulat, com van comentar l'altre dia a la informativa, aquest document va a Girona, amb els serveis jurídics i d'urbanisme, claro, la documentació a presentar, encara que es vegi i l'afectació és tan petita, però la manera de presentació de la modificació, has d'explicar la normativa en la que te bases per a fer la modificació, etcètera, etcètera, etcètera. Jo crec que si teniu alguna pregunta més és una cosa molt, molt senzilla. Ja heu vist el plano, ho vaig explicar l'altre dia. És simplement regular esta zona, o sigui, no té més. Si teniu alguna consulta més...
Nosaltres volem fer un petit comentari, si no... Vale. Dic que no votarem que sí, perquè creiem que si fem aquesta modificació crearíem un precedent, i independentment que sigui o no dins de l'urbanització, si modifiquem aquestes condicions creiem que se'n podrien modificar moltes més de diferents terrenys que ens vagin sorgint al llarg de la legislatura o dels propers anys. Per altra banda, donat que nosaltres ens abstindrem i que el tenir majoria absoluta serà que sí, tenim una proposta. Sí? Llavors, aquesta parcel·la que parlem en concret es construirà enmig d'una curva. Fa una corba cap a la dreta al moment de pujar, i llavors creiem que podria haver-hi un perill de visibilitat si s'edifica ben bé aquí davant. Llavors, amb l'històric de l'urbanització proposem que Pujals pugui ser d'un sol sentit de circulació. Llavors, aquesta potser no seria una bona opció per evitar possibles accidents o petits accidents al cap i a la fi, no? Que es podrien ocasionar si s'edifica allà i perden visibilitat els que pugen. Res més.
D'acord. Bé, un parell de coses, Toni, si vols sí, preocupar sí, sí. L'aliment, eh?
Sí, bueno, a veure, el tema de modificacions és una modificació tècnica, o sigui, això aquí no hi ha... Això és tècnic purament... Aquí hi ha una errada, en el seu moment. Primer, tal com he explicat, esta zona no està dintre de l'urbanització, o sigui, això fa pues, jo sé, 30 o 40 anys que es va fer, o sigui, i després el tema de visibilitat, això no és veritat. Això és una interpretació molt subjectiva de la teva, perquè jo me dedico a fer, jo soc de, i el David també, i això que acabes de dir, la visibilitat, això és un tema que ja nosaltres ho tenim perfectament, sí, però el comentari que has fet de que això, o sigui, una cosa és que diguis el funcionament que pot tenir Pujals, això es podria parlar, no me correspon a mi, però es pot tirar el guai, es pot parlar, però una altra cosa és determinar que això pot suposar un risc. Això que has comentat del risc és una mica fora de lloc, perquè
si no és un risc construir
no passa res,
senzillament...
perquè per això es deixen els 3 metres al voltant, excepte la primera que està a 1 metre, però claro, quan te marqui aquí, te fixes, aquí hi ha la casa, estirà a 3 metres a la cantonada, per la qual estirà aquí al mig, efectes visuals i tècnics no té cap problema.
Era una proposta a partir d'aquí?
No és una proposta, perquè tècnicament no és... Les propostes s'han de suportar tècnicament, no es pot aquí dir com que durant la legislatura fareu no sé què i podreu... No. Això és una cosa molt puntual que s'ha fet 35 anys després de fer-lo per una casualitat. Perquè és que a més això jo us ho dic, estava construït abans, aquesta parcel·la no estava construïda, i si tu li apliques, el que han fet és regularitzar en este senyor el mateix que tenen aquests dos. No sé res més, perquè si no, claro, li apliques els 6 metres, claro, tu imagina't, este edificaria a 6 metres d'aquí. Estos estan a un metre, o sigui, com a, o sigui, no té més, però bueno, t'entenc, eh? Però tècnicament, al meu criteri té poc suport, però bueno, escolta. El tema del canvi de sentit, això és més teu. Això és...
Gràcies, Toni. Res, senyor Carmona, no sé si vol afegir alguna cosa
no,
o
no,
així.
No, no,
vale, reflexió, perquè també he apuntat un parell de cosetes. Bueno, d'entrada, tal com diu el senyor Ronda, és un tema purament tècnic, que el que intenta és una anomalia que fa 35 anys que teníem en el pla general, és actualitzar-la, és posar-la al dia amb la normativa urbanística actual. Penso que aplicant bastant el sentit comú, és a dir, que si una casa arriba ben bé a la vorera, la parcel·la del costat ha d'estar estant dins el mateix àmbit. Diferent seria que ja entréssim a la urbanització, abans suposo, senyor Ronda, que aplicaríem un altre tipus de normativa urbanística, però estar en el mateix àmbit ha de tenir la mateixa qualificació, que és el que fem aquí. ¿Vale? I recordar una cosa que vam comentar a la informativa i que el senyor Ronda ha fet també esment avui, nosaltres fem l'aprovació inicial, però qui acaba ratificant si això és correcte o no és el Departament d'Urbanisme de la Generalitat. I llavors, evidentment, que modificacions puntuals i de sectors i això se'n van fent al llarg de la legislatura, perquè no, remenem un àmbit que és urbanístic, que és un àmbit molt viu i s'ha d'anar posant al dia cosetes. Val? Per tant, aquí no hi ha més que això, és un àmbit purament tècnic. I el tema de mobilitat, bé, en tot cas, doncs, és una idea que està bé, com totes les idees, però en tot cas, evidentment, que afecta un sector de veïnat i que, evidentment, si algun dia doncs, decidim políticament que podria anar per aquí doncs, una nova mesura de mobilitat en la zona de Pujals, clar, perquè el primer que hauríem de fer és seure amb el veïnat afectat i parlar-ne, de mesurar els pros i contres que pot tenir una mesura d'aquest tipus. D'acord? Però en el sentit de la visibilitat estiguin ben tranquils perquè el senyor Ronda i el seu equip, si alguna cosa tenen és que són tècnics molt potents i segur, com deia vostè, que el tema de la visibilitat l'han tingut en compte. Per tant, aquí crec que aquest argument no li compraria en aquest cas. Toni, volies afegir alguna cosa més?
El comentari que has fet tu de lo que estem creant és una ordenació de tres parcel·les que estaven fora d'ordenació, que són les dues primeres, que ja estan construïdes, l'última no està construïda i el que se li permet és aplicar-li la mateixa façana que tenen les altres i ordenar-li perquè ja es pugui edificar, perquè si li apliques la normativa de l'urbanització que allí no es pot aplicar perquè està fora, doncs no deixa de fer res, és simplement això.
D'acord, Toni. Senyor Carmona?
Un últim i només per tancar, aquesta petita modificació, si ho dic malament, em corregeixen, perquè no és el meu àmbit. Aquesta modificació implica de que en el terreny, tal i com estaria amb la modificació actual, no s'hi podria edificar, i amb aquesta modificació sí?
Sí, perquè el que fem és, si li apliques la normativa de l'urbanització, tot i que aquest espai està fora de l'urbanització, perquè el plano de l'urbanització comença al carrer Les Eures, no allà on està. Per tant, el problema que tenia aquesta finca i que no havíem vist és que estava fora de norma dintre del mirador d'Arbúcies. I el que han fet és, han vist el que hi havia, ostres, això, i el que han fet és aplicar-li el mateix que tenen les dues cases abans, que és l'espai. Si us heu mirat aquest informe que està aquí dintre, aquí explica perfectament que en les condicions que té el mirador de Pujals tu li posaries, per això s'ha insistit en els 6 metres de façana. Imagineu una casa, imagineu, teniu aquelles dues cases juntes i aquesta d'aquí la poses aquí a darrere 6 metres, és un nyap, no? Sí, és una cosa que no té el sentit urbanístic, el que han fet és simplement ordenar-ho. Siguem la mateixa façana, li apliquem els 3 metres a tots els espais, no s'augmenta el més mínim el volum, perquè sempre el que mirem és el volum màxim que es podria edificar, que és igual, 240 metres cúbics, me sembla que és, i així podem fer les coses i se regula una cosa que estava malament de fa molts anys i que no ho havíem vist, que no sabia, és simplement això.
Gràcies, Toni. Bàsicament, és harmonitzar una normativa en el mateix sector per tothom igual, no és més. Si no hi ha cap més paraula, ho sotmetríem a votació. Senyora Carmona.
Abstenció.
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 Sí.
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 Per tant, aprovem el punt número 5 de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del Mirador d'Arbúcies, modificació relativa al carrer Pujals, cantonada amb el carrer Les Heures, amb els vots a favor dels regidors presents d'Entesa per Arbúcies i l'abstenció de les regidores presents del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Passaríem al punt número 6, que és la ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de cessió gratuïta i temporal de la finca Camp Pascual per usos i activitats esportives. No sé si ho vols comentar tu, Toni, també? Ho tens? D'acord, doncs, endavant.
Bueno, aquest tema és donar compte al ple d'un acord de Junta de Govern que ja se va produir el 19 d'abril de 2023, que s'ha fet aquí, ja ho vam parlar l'altre dia a la informativa, però bueno, les diré una mica. S'ha tingut converses amb els propietaris de el senyor Francesc Pascual de Camp Pascual pel tema de la cessió de lo que sempre havia tingut com el pit xampat, no? Què ha passat? Pues resultes del tema de la pandèmia, pues s'ha quedat tot aquell espai, bueno, pues no va jugar ningú, s'ha quedat en males condicions. Al Buixis, com bé sabeu, hi havia moltíssima gent que estava jugant al pitxampat, que estaven fent ús. Llavors, davant de la demanda d'un grup de persones que tenien interès en veure què podien fer, es va parlar amb els propietaris i el que han fet és una sessió gratuïta i temporal de la finca del Camp Pascual pels usos i activitats esportives. El que deia, vist que el temporal de glòria va ocasionar danys importants a la finca, juntament al període de tancament ocasionat per la pandèmia, pues està en un procés, en un estat progressiu d'abandonament, i vist les manifestacions dels propietaris, pues bueno, l'Ajuntament ha decidit que no tindríem, que ells no tenien intenció de reprendre l'activitat del pitxampat, atès que l'interès municipal, que no és de si perdre una activitat lúdica i recreativa com la pitxampat, i havent un grup de persones interessades en portar a terme aquesta activitat, l'Ajuntament el que ha fet és arribar a un acord, també vist l'informe de la Secretaria Municipal sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a la possibilitat de que l'Ajuntament accepti aquesta cessió, vist que l'àmbit concret que fou el pit xampat es correspon en gran part amb la dominada, amb el dominat camp de joc de conformitat, consta en el Pla Especial Urbanístic d'Activitats de Turisme Rural i Complementàries de Camp Pascual d'Arbúcies, la Selva, el qual fou aprovat pel ple de l'Ajuntament, tal. Per tots aquests elements, acordem acceptar la sessió temporal gratuïta del pitxampat amb les següents característiques. Una mica expliquem la superfície que hi ha, perquè això és una mica. Expliquem tot el que hi ha, tota la part que s'hi deixi, que és la caseta de serveis, de fusta prefabricada, l'instrument de planejament derivat d'aplicació, el pla especial, no té càrregues, la destinació del bé esportiu, l'estat de conservació és d'abandonament progressiu degut al cessament de l'activitat. I bueno, què passa? Legalment sembla ser que nosaltres, l'Ajuntament, si pot beneficiar-se d'una sessió gratuïta. No podria fer una entitat. Si entra una entitat pel mig, pues, ha d'haver el tema, imagino que fiscal, deu haver uns altres comportaments. Pues, què fem? L'Ajuntament se queda a la cessió d'aquest espai, hi ha un grup de persones que van parlar, que eren gent que ja havia estat vinculada al pitxampat, que estan interessats en seguir. Nosaltres el que farem és... Ara el que estem aprovant és la cessió cap a nosaltres. Jo us explico el que passarà. Ara, nosaltres no hi ha un grup de persones darrere que estan interessats en portar a terme tot això, però no té sentit, perquè nosaltres no... Hi ha un grup de persones i el que fem ara és, quan això estigui validat per aquí pel ple, doncs ells se faran càrrec de totes les despeses. El David ha fet un informe, si heu vist al final, perquè els serveis tècnics sempre estem obligats a fer informes. Si els tècnics han de fer un informe d'acceptació de la sessió temporal i gratuïta tal, i el David explica aquí, doncs, la superfície afectada, els diners que podria costar ordenar este tema, però bueno, com que ho faran ells, i ha fet una valoració Després s'ha fet una valoració també de lo que val el terreny, després també el que vam comentar l'altre dia al ple, que en tot moment, si el propietari decideix amb el temps pues, que vol una reversió perquè l'ús que es fa no, però bueno, està definit perfectament. L'adequació de l'espai, el David ha fet una petita valoració de lo que val el terreny i després de lo que costarien les feines de jardineria. És poc, són 2.500, però bueno, si la gent està allà, s'ho fan ells, que ho faran tot, però el que farem és tornar a tenir un espai que havia estat funcionant molt bé a disposició del poble i d'una gent que volen continuar jugant. Aquest és el motiu principal d'aquest conveni.
Gràcies, Toni. Alguna pregunta, senyora Soms?
Sí, donem per suposat que l'Ajuntament, tal com ha explicat el senyor Ronda, cediran aquests terrenys als amics del Pitj & Pat i que ells es fan càrrec de tot plegat. Per tant, entenem, volem preguntar quan es podrà fer efectiva aquesta cessió i després si també s'haurà de donar compte al ple si s'ha aprovat per algun decret o així, que quedi constància per escrit de que es fa la cessió als amics del Pitj.
Això no ho sé, jo, si quan li donéssim amb ells hem de fer algun document nosaltres cap a ells, sí. Això és un tema legal, imagino.
La idea és fer un conveni amb l'associació que reguli l'ús
Quan ho féssim ho comentem, perquè ara el que jo avui m'ho mirava avui i ho comentava la tia el Pere, com que és el que està portant totes les gestions, ja sabem que el que avui donem en compte al ple d'aquest acord que es va aprovar per Junta de Govern, no? I el posterior, quan se faci, pues, us farem totalment, us informarem al moment quan passi. Això no tingueu cap dubte.
En certa manera, el que comentàvem l'altre dia, estem fent res més que tapar aigua, diguem, perquè legalment, a nivell d'assessoria, dels assessors jurídics, municipals ens diuen que un traspàs de privat a privat, si no hi ha una compensació econòmica, és impossible. Per tant, el que fa l'Ajuntament és recepcionar de manera temporal, com diu aquí, i gratuïta aquest espai i llavors hem d'elaborar el conveni amb l'associació per fer una cessió de l'Ajuntament cap a que la gent, que en definitiva és qui en gaudirà, qui regularà l'espai i qui estarà doncs, fent l'activitat esportiva allà. Vale? I això, com deien el senyor Ronda, quan tinguem el conveni, evidentment no sé si s'haurà d'aprovar per Junta i ratificar-ho per ple o directament s'ha d'aprovar per ple, això en tot cas secretaria ja ens ho indicarà i ho farem seguint les indicacions legals i protocolàries que la Joana ens marqui. Vale? Gràcies. Ho sometem a votació, si els hi sembla, si no hi ha cap més paraula. Ah, perdó, doncs mira... Ah, no, és ratificació, eh?
No, és una cosa.
És ratificació de l'acord de cessió gratuïta temporal de la finca. Ep. Doncs aquí, mira, en l'ordre del dia dona compte i en l'expedient ens posa ratificació de l'acord. No sé què hem de fer. Hi ha un moment de confusió.
És donar compte.
És donar compte, eh? Val. Per tant... Per tant, com és donar compte, no es vota i per tant ja hem fet el fet, no? I hem donat compte de donar compte de l'acord de Junta de Govern local de cessió gratuïta temporal de la finca Can Pascol per usos i activitats esportives. Per tant, havent donat compte en el plenari, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 7, que he aprofitat per comentar-li a la senyora secretària si es votava o no, perquè veia que eren nomenaments i em confirma que sí, que hi ha una proposta d'acord, per tant el votaríem. Bàsicament és com fem cada principi de legislatura, és nomenar els representants de l'Ajuntament davant del Consorci de Normalització Lingüística. En aquest cas la proposta és nomenar el titular de l'àrea d'ensenyament, el senyor Jaume Salmeron Font com a representant titular i el representant suplent, que és el regidor de Cultura, el senyor Jordi Romero Vilalba, perquè ens representin com a institució davant del Consorci de Normalització Lingüística. Per tant, com s'ha de sotmetre a votació, si vol començar, senyora Carmona, per vostè.
Sí.
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 Sí. Sí. Doncs s'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents dels grups municipals, Entesa per Arbúcies i Esquerra Republicana de Catalunya, el nomenament del representant de l'Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística. Passaríem al punt número 8, que és semblant en aquest, però davant del CILME, del Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient. Aquí la proposta és que el titular davant d'aquest consorci com a representant de l'Ajuntament sigui el regidor senyor Antoni Ronda Rodríguez com a regidor d'Urbanisme i el suplent el senyor Àngel Cabrero Méndez com a regidor també doncs, de manteniment urbà i una part que li toca de conservació mediambiental també. Per tant, sotmetaríem també a votació el punt 8. Començaríem per vostè, senyora Carmona.
Sí.
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 Sí, doncs s'aprova el punt número 8, que és el nomenament de representants de l'Ajuntament al CILME, per unanimitat també dels regidors i regidores presents dels dos grups municipals. Passaríem al punt 9, li passaria la carpeta amb en Jordi, amb el regidor de Cultura, el senyor Romero, que és la moció de suport i acollir-se en l'edició del Correllengua d'enguany dedicada a la figura de Joan Brossa. Jordi, quan vulguis.
Crec que necessitem entre nosaltres masses explicacions, però sí dir que arriba a la 27a edició, o sigui que vam començar amb el Correllengües el 1996 i prèviament el 93 ja s'havia fet algun acte similar a l'illa de Mallorca i el 95 al País Valencià. Aquí és una activitat, una sèrie d'accions coordinades per la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, i el País Valencià ho fa Acció Cultural del País Valencià. Aquest any el Correllengües ha estat dedicat a Joan Brossa amb l'eslògan o amb la dita de Llengua, Cultura i Llibertat, i altres anys és una acció que s'ha anat dedicant al Joan Fuster, a la Isabel Clara Simó, al Josep Carnel, Oriol, a l'Ovidi Montlló, al Pere Caldés, a l'Ona Anglada, a la Montserrat Roig, etc. Llavors la moció ens la proposa el mateix Correllengües, la CAL, i us la llegeixo. Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització del català arreu del territori i convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes, de manera que generi una identitat en el conjunt de la nació catalana. Atesa la situació actual de retrocés en l'ús social del català i la posada en qüestió del seu ensenyament a les escoles, fet que obliga a un posicionament clar en la defensa de la llengua més enllà de les ingerències polítiques i judicials. Atesa la celebració dels 27 anys de l'iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. Atesa la rellevància de la figura de Joan Brossa que dona nom al Correllengua 2023 per tal de reivindicar-ne l'obra i retre-li l'homenatge que li correspon. Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, promotora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, i atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, s'acorda donar suport al Correllengua 2023 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'aprovació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Fer una aportació econòmica, si s'escau, per a l'organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana del carrer Olzinelles de Barcelona i a través d'una adreça de correu que ens posen a les organitzacions locals. I això seria el que aprovem, i el manifest ens explica una miqueta amb un preàmbul doncs, tot el tema de, que ja es reflexa en això que aprovem, i ens proposa tota una sèrie d'acords que són els mateixos acords que us llegeixi tant quant a resolució municipal, diguéssim. Llavors, està tot en aquest manifest reflexat en el que aprovarem, i per tant jo crec que no cal llegir dues vegades la mateixa cosa que m'agrairíeu.
Gràcies, Jordi. Alguna paraula per part del grup municipal d'Esquerra Republicana?
Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor i totalment d'acord amb cada punt que parla i descriu la moció del Correllengua.
Recordar que el 4 de novembre es clou el Correllengua a Perpinyà, com és ja tradició en totes les edicions. Animar la gent d'Arbúcies que pugui anar-hi, doncs, a que hi assisteixi, també perquè la situació a Catalunya Nord és preocupant, i a Perpinyà i àrea metropolitana més preocupant encara, amb el menyspreu constant de l'Ajuntament de Perpinyà des que hi ha hagut canvi de govern municipal cap a la llengua catalana. Per tant, animar tothom a participar dels actes del Correllengua, els que van rodant per les comarques properes, els que es puguin fer al nostre poble, i això, assistir el 4 de novembre qui pugui a la cloenda. Doncs ho sotmetem a votació, si els hi sembla.
Sí.
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 Sí. Sí. Doncs aprovem la moció de suport al Correllengua 2023 per unanimitat dels regidors i regidores presents, d'Entesa per Arbúcies i Esquerra Republicana de Catalunya. Passaríem al penúltim punt de l'ordre del dia. El darrer és el de Precs i Preguntes, que és una moció elaborada pel grup municipal d'Entesa per Arbúcies de suport al Fons Català de Cooperació i relatiu a la denúncia de la seva expulsió de Nicaragua a l'agost de l'any 2022. Per qui ens escolta des de casa i també els companys i companyes de plenari, la situació a Nicaragua de fa ja 3 anys és preocupant. Hi ha anat passant, hi ha hagut diferents protestes, incidents, manifestacions que han acabat de manera violenta i una repressió bastant brutal cap a diferents col·lectius que reivindicaven drets, llibertats i coses molt essencials com menjar, sostre i treball. No? A partir d'aquí, un dels damnificats per les mesures que pren el govern nicaragüenc és el Fons Català de Cooperació. Per qui ens escolti, el Fons Català de Cooperació és una organització formada per ajuntaments, bàsicament catalans, perquè el fons és depèn de la Generalitat, del Govern de Catalunya i d'altres organitzacions municipalistes com Consells Comarcals i Diputacions. Recordar que l'Ajuntament d'Arbúcies va ser un dels impulsors fundadors a principis dels anys 80, mitjans dels anys 80, va ser un dels fundadors del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Des d'aleshores i de manera interrompuda n'hem format part, i que ens ha creat una mica de perplexitat la mesura d'expulsar el Fons Català de Nicaragua. En aquest moment el Fons Català està operant des de Costa Rica i està dedicat bàsicament a acollir exiliats, represaliats i gent expulsada de Nicaragua que travessen la frontera de Costa Rica. Per tant, estan atenent les víctimes d'un conflicte polític. Tenim a més l'afegitó, en el cas d'Arbúcies, que mantenim una relació de fa més de 30 anys amb un municipi que es diu Palacagüina, hi ha un agermanament on hi va haver-hi, per desgràcia, un mort, una persona jove de Palacagüina que va morir en una de les manifestacions que va haver-hi l'any passat. Hem anat recollint també testimonis, sobretot d'Amnistia Internacional i de Nacions Unides, en el sentit de que hi ha hagut diverses violacions de drets fonamentals, de drets humans, hi ha hagut represaliats, empresonats i expulsats també a Estats Units. I l'última ha estat fa un mes i escaig amb l'entrada policial i crec que de l'exèrcit inclús de Nicaragua a la universitat a l'UCAM, que gestionaven els jesuïtes, i sembla, les informacions confoses, però sembla que amb l'expulsió d'alguns jesuïtes que feia anys que gestionaven la universitat, constituint un nou episodi d'agressió als drets fonamentals. Bàsicament la moció que presentem com a entesa va en la línia de denunciar l'expulsió del Fons Català de Cooperació de Nicaragua, i ho entenem com una agressió a un organisme públic i per descomptat els projectes que estaven desenvolupant allà, que han quedat en suspens. Tal com els hi van manifestar els responsables, el senyor Minovas, com a responsable del Fons Català de Cooperació, i a la persona encarregada del fons en l'àmbit de Centroamèrica, amb tot el suport, i ens van posar a la seva disposició per col·laborar en totes les iniciatives que l'entitat endegui, bàsicament per denunciar la seva situació i també per acollir totes aquelles persones que estan fugint de la situació de violència política que està havent al país. Evidentment, farem arribar aquest acord al Fons Català i farem arribar-ho també a les institucions, tant de Palacagüina com a la contrapart arbusianca, en aquest cas Soarpal, els hi farem arribar el contingut de la moció que aprovem avui, bàsicament perquè són actors que han estat treballant a Nicaragua durant molts anys i penso que tenen tot el dret a ser coneixedors de la posició del ple de l'Ajuntament. Bàsicament seria el resum seria aquest. Per part del seu grup...
Bé, nosaltres hi votarem a favor, donem el suport davant de les notícies i de les expulsions i de tot el que està passant en aquest moment i en anys enrere a Nicaragua, doncs evidentment hi donem tot el suport i estem aquí pel que faci falta.
Gràcies, senyora Sums. Una pregunta que l'altre dia en parlàvem amb la informativa, l'hem presentat com a entesa, donat que els vots són afirmatius tots, volen que la presentem de manera conjunta i sigui un acord no d'un grup, sinó que sigui un acord plenari, els hi sembla bé? Sí?
Sí, doncs sí.
D'acord, doncs ho sotmetríem a votació.
Sí.
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 Sí. Per tant, aprovem la moció de suport al Fons Català de Cooperació en relació a la seva expulsió de Nicaragua amb els vots favorables per unanimitat de regidors i regidores presents en el plenari, d'Entesa per Arbúcies i Esquerra Republicana Arbúcies. Bé, doncs, aprovada aquesta moció, passaríem a l'últim punt, que és pregs i preguntes. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna d'això, per part de vostès, senyora Tura? Sí.
Volíem preguntar sobre l'aplicació que es fa servir per la zona blava, perquè des de l'Ajuntament es va publicitar el dia 26 de setembre que també es pot gaudir dels 30 minuts de franc de la zona blava a tots els vehicles que estiguin registrats a través de l'aplicació, i a dia d'avui no està habilitat. És més que res si han fet alguna reclamació vostès a l'empresa que dona el servei o a qui tocava.
D'acord, hi ha alguna pregunta més per part de... Sí, vale. Doncs miri, responc jo, donat que porto també els temes de mobilitat i governació. Vam detectar a través d'alguns veïns que ens deien que a través de l'app, si feies el pagament per l'app, no et reconeixia els 30 minuts gratuïts que van vinculats a les matrícules o els vehicles que paguen l'impost de circulació a Arbúcies. El mes de juliol, a mitjans de juliol, es va fer una reunió amb l'empresa gestora de Giropark Mifes, compartit, i ens van confirmar que efectivament era així. Llavors vam demanar que s'activés, l'agost ens va semblar que era un mal mes per activar una mesura d'aquest tipus, perquè doncs, la gent marxa de vacances i la zona blava hi ha algunes hores que canvia d'horari, i des de l'1 de setembre està actiu. Què ha passat entremig? Ho dic perquè igual que vostès, a nosaltres també ens arriba que hi ha alguna matrícula que no ho reconeix i d'això, i ho hem posat en coneixement de l'empresa. Sembla ser que la base de dades que ens facilita el Consell Comarcal, quan es va implantar les noves màquines, es va abocar un seguit de matrícules, i allà vam tenir un problema amb les matrícules més noves. Ara, ha estat exactament al revés. És a dir, que amb la implantació, amb l'app dels 30 minuts de gratuïtat i d'això, hi ha hagut matrícules més antigues que no estaven abocades en el programa. Llavors, s'ha demanat al Consell Comarcal, a través de la Genís, que està fent una feina fantàstica de recollida de dades, primer, que ens passin dades d'unes matrícules determinades amb una antiguitat determinada, per una banda, i llavors vam publicitar, el dia que vam publicitar que ja es podia gaudir dels 30 minuts, també publicitar que la gent que es trobi amb una incidència també ens faci arribar la incidència a través de l'OAC de l'Ajuntament, concret amb la Genís. Bàsicament perquè entre l'abocament de dades, quan ens arribi, més les incidències, anirem entrant, llavors a l'empresa se li facilitaran les matrícules i teòricament les incidències han de quedar amb coses molt residuals. ¿Vale? Però ens hem trobat amb aquest problema. Com deia, a l'inici va ser a l'inrevés, quan es van implantar les noves maquinàries, i ara ha sigut amb matrícules més antigues. Esperem que resolgui també alguna altra incidència que tenim amb la zona blava. Demà hem de tornar a parlar amb l'empresa perquè ens comunicava a través de xarxes una noia avui, que jo li he preguntat a quin poble era, que semblava que aquesta diferència de, sap que són 0,29 cèntims que es cobra quan tu fas l'anul·lació de la denúncia via app, a la mateixa reunió que parlàvem de la gratuïtat, de la mitja hora de gratuïtat, vam comunicar-ho a l'empresa, la mateixa empresa ens comentava que era perquè la plataforma que suporta l'app té una normativa que li permet aplicar aquest diferencial. La sorpresa avui és quan ens informaven que sembla que hi ha algun altre poble que treballa exactament amb la mateixa empresa, però aquest diferencial no hi és. Per tant, demà jo m'he compromès a fer una trucada amb el responsable de l'empresa per dir-li, escolta, m'informen d'això. Igual ens diuen que són plataformes diferents, eh? Intentarem esbrinar-ho, però, ostres, teòricament són pobles molt propers amb la mateixa empresa, teòricament, no? El sentit comú ens diu que hauríem d'estar treballant amb la mateixa plataforma, però intentarem en els propers dies també aclarir això. Sobretot si hi ha algú que ens escolta i ha tingut alguna incidència, sobretot amb el tema dels 30 minuts, que s'adreci al OAC, pot ser per correu electrònic o entrar en una instància electrònica o físicament aquí a l'OAC i anirem solucionant les incidències, eh? Vale? Gràcies. Senyor Somes, en tenia algun altre, dit, de pregunta?
Després volíem comentar aquest estiu l'incident greu que hi va haver al cementiri. Volíem preguntar si s'han pres alguna mesura a part de tancar l'horari de nit, si aquell cas va estar resolt i si ja tots els desperfectes estan en ordre.
Jo us contestaré la part, diguem-ne, de mesures, i si tu vols, Àngel, els desperfectes. Els desperfectes l'Àngel us ho explicarà millor, però es van solucionar el mateix dia. No, Àngel? El mateix dia va quedar resolt, gràcies a l'Àngel també i als companys de la brigada que es van desplaçar allà. No, Àngel va quedar resolt en el mateix moment. Llavors va haver una tasca policial amb identificació a través de... Saben que tenim uns lectors de les entrades de matrícules i això, però també capten imatges. Llavors, a través d'aquí es van identificar tres persones, en principi semblava que eren dues i van ser tres, que estan perfectament identificades. La policia local llavors va fer tot el protocol de denúncia davant de fiscalia i està fent el seu curs. Llavors, a nivell de tancament i així, es va aprofitar per també regular una mica més l'horari i, bueno, garantir potser que també hi anem passant a nivell policial, a nivell d'agent cívic també, doncs que anem passant de manera més continuada. Val? Per tant, el tema fiscalia segueix el seu curs, els danys van ser resolts el mateix matí, no digui el mateix matí, no, Àngel?
Sí, en dues hores està resolt, per sort, diguem-ho així, entre cometes, no van trencar les làpides, es van treure, però no les van trencar. Si les haguessin hagut de trencar, llavors no es hagués pogut resoldre tant de pressa. No? I això es va ajudar molt a tornar a posar tot al seu lloc perquè teníem clar la identificació de cada cosa.
Doncs no sé si li hem contestat la pregunta. Alguna cosa més per part de vostès?
Ah, senyora ja. Carmona. Val. La penúltima. Ui, que som insistents. La penúltima. Ens han arribat bastantes o algunes queixes de que en algunes zones del municipi hi ha poca il·luminació al carrer des de que s'ha canviat l'enllumenat. No sé si ho havien detectat, hi ha prevista
alguna millora o alguna solució per la problemàtica.
Aviam, jo, la meva opinió, i tu Àngel, si vols d'això, i tu Toni, l'opinió més tècnica, penso que ha canviat la capçada també del fanal, per tant la llum no va amb el mateix eix, no va amb la mateixa direcció que anava l'anterior enllumenat. Mira, jo el divendres al vespre era a la Plana per un compromís familiar i ens ho guaitàvem i veïns d'allà em deien, mira, jo hi havia estius que havia de baixar persianes i tot perquè la il·luminació, la llum m'entrava dins i tenia una certa contaminació lumínica, si en volem dir així. Des de que hi ha els fanals nous que van amb LED, diu, l'eix baixa tan recte que he eliminat la contaminació lumínica a les façanes. I penso que també és una qüestió d'acostumar-s'hi una mica, perquè la potència, ho controlareu més vosaltres, és el LED aquest és potent. Però jo penso que és una qüestió de percepció de dir, ostres, estàvem acostumats també a un determinat eix de llum que feia una il·luminació concreta i ara en tenim una altra. Sí que pot donar la sensació aquesta de dir, ostres, potser hi ha menys llum, però és un LED que jo l'he vist a molts pobles i la meva sensació no és aquesta.
No, la normativa que t'està marcant ja no és només del govern del Gironet, sinó des d'Europa, és la que hem posat nosaltres, no ens podem ni posar més ni posar menys. Sí que tens raó que hi ha uns punts concrets, jo no sé quants en tens tu de punts concrets, però els que a nosaltres ens han arribat i que intentarem fer-hi alguna cosa, és això, la informació ja la tenen els veïns, els dos o tres veïns que ens han arribat la demanda aquí. L'empresa ja hi està treballant i nosaltres no tancarem no durem la feina perfecta fins que la recepció, gràcies Antonio, fins que això s'hagi solventat. Però el que diu en Jaume és la veritat, la sensació és una cosa i la realitat n'és una altra.
No, i el que deia l'Àngel, anem en la línia aquesta de les directives europees que obliguen sobretot a anar eliminant progressivament la contaminació lumínica que generen pobles i ciutats, no? No, és hem d'anar cap aquí i per això també hi ha hagut doncs ajuts econòmics per poder fer la inversió, perquè això cada cop més vas pel poble, ciutats i viles i vas veient que es va canviant a tot arreu, vale? I ens queda, em sembla, només un punt, a Fogueres també hi havia un canvi,
Hem començat a Fogueres aquesta setmana, Fogueres de Montsoliu, ja us entengueu. Hem començat aquesta setmana i allà hi ha 94 punts de llum i ja s'ha començat a canviar aquesta setmana. Quan acabin acabarem amb els llums amb els punts, els dos o tres punts aquí que tenim una mica crítics a Arbúcies, a veure què fem. Donar més potència no és la solució, el millor és posar algun altre punt de llum per ajudar una mica aquesta falta, no? Perquè donar més potència amb un fanal no et serveix de res, perquè llavors sí que ho trobaràs fos la resta, no? Has de ser uniforme la llum, vale? El que poder en aquests casos haurem d'ajustar, posar algun altre fanal o alguna cosa d'aquestes.
Gràcies, Àngel. Alguna pregunta? Sí, una pregunta, senyora Soms.
Tenim una altra pregunta i un prec i ja està, Jaume. Ja està. És un altre tema que també se'ns fa arribar i de fet és que el palpem cada dia quan passem pel carrer, són el tema dels contenidors. N'hi tornen a haver uns quants de trencats, de malmesos i que fan bastanta pudor quan passes per davant, sobretot les illes subterrades. No sé si això amb l'empresa hi ha algun tipus de que ho arreglin o que facin alguna cosa, perquè la veritat cada dia estan més malmesos les illes.
Hola, sí, tens raó, hi ha alguns contenidors que la tapa s'ha trencada o el pedal s'ha trencat. Hi ha una empresa d'Arbúcies que és la que ens farà la reparació a través de l'empresa de recollida de residus. Aquesta empresa ja m'ha dit, jo ja hem estat bastant a sobre d'ella i l'última cosa que tenim aquesta setmana és que no els arriben els recanvis de les molles pertinents dels pedals. Sí, quan tot això, mira, ara els dos que es van cremar aquest dia crec que ja estan substituïts. vale? Perquè teníem una petita reserva en l'empresa aquesta. Ara aquests que s'han cremat s'arreglaran i es tornaran a repintar i es tornaran a posar amb altres que ja anirem substituint. Però això no és de cop. I un dels problemes que té més aquesta empresa és el serviment de les molles, aquestes que van a dintre els pedals.
I el tema neteja, que entenc que això és de part de l'empresa, perquè una neteja a fons convindria.
Correcte, sí, no, ja tens raó, i sobretot per l'estiu que hem passat i la calor que encara ens fa. Ja ho ha fet, aquest estiu ho ha fet dos o tres vegades, creiem que s'hauria de fer més, també estem amb vosaltres també en aquest sentit, i li tornem a remarcar que sisplau que faci aquesta part de la feina que li pertoca amb ells. Algun cop ho hem hagut de fer nosaltres, però bueno, no és la nostra feina, és la feina de l'empresa.
Sí, i afegiria, tenim una oportunitat l'any vinent que acaba a més el contracte de recollida de residus, bueno, per treballar-ho plegats també, si us sembla, en el sentit de dir, bueno, doncs què ens agradaria millorar, quines clàusules podríem posar, quins serveis pensem que podríem afegir o canviar, i reflectir-ho en el plec de clàusules tècniques que elaborarem pel concurs de l'any vinent. Haurem de passar això, no? Com diu l'Àngel, que se'm fa un fart de trucar ara això, ara l'altre, però bueno, penso que l'oportunitat pot ser quan construïm el nou concurs, doncs bueno, això, les aportacions que puguem fer tots i totes, recollir-les i millorar coses que em sembla que, com deia l'Àngel, tots i totes veiem això passejant pel carrer. Alguna cosa? Em deies una reflexió, senyora Soms? Em deia?
Un prec,
ah, d'acord.
Que ja n'hem parlat molts dies seguits, senyor Salmirón, amb això no vol dir que n'haguem parlat i que evidentment que ja ens creiem la seva paraula, però ja que tenim la secretària, aprofitem per demanar que regularitzem el ROM amb el tema de dies i hores dels plens que ens toquen, i també el que vam estar parlant de que si hi ha alguna falta d'algú que justificada, que no s'agafi per costum, la gent fer els plens telemàtics, si hi ha alguna falta justificada, que també es poguessin connectar telemàticament. Sabem que això ha de passar per ple, sabem que això és feina seva, però per si ho podrem dur a terme, perquè així, si nosaltres acordem entre tots el plenari de que els plens són el tercer dilluns de cada dos mesos, doncs llavors ha de ser una força major, que suposo que no ens puguem combinar, que és la nostra obligació assistir als plens. Gràcies.
Això, senyora Soms, en parlàvem precisament amb la Joana abans de començar el ple, perquè dic, ostres, aviam com la consulta legal que em va fer vostè, li vaig traslladar a la secretària, ens va resoldre de manera diligent i àgil, com sempre, Joana. El que vam fer és el següent, són dos temes diferents els que hem de modificar. Vam aprovar una periodicitat de plens en el plenari, que avui hem aprovat l'acte, el del mes de juliol, llavors poder el proper ple seria modificar en lloc del primer dilluns al tercer, per temes també interns i d'organització que ja havíem parlat, i amb la Joana parlàvem de que el ROM no només tocar el que fa els plens telemàtics, perquè és un reglament orgànic que, si no recordo malament, inicialment és dels anys 90, deu ser, sí que s'han anat fent algunes modificacions, poder sí que tocaria agafar-lo tot i dir, no només toquem allò que amb la pandèmia ens va posar tan evident a davant, no? Que es podien fer coses telemàtiques i que ens va anar molt bé quan estàvem en confinament, sinó que potser haurem de tocar algunes altres coses en temes participatius o de com regulem plenaris i altres coses, però això potser seria, penso que la Joana té tota la raó, si els sembla, crear una petita comissió de treball i fer-ho junts. I llavors ja quan fem la modificació, fer-les totes, les modificacions, si cal. No només la plenària telemàtica, sinó que segurament ens n'adonarem si ens rellegim un altre cop que hi ha coses que estan molt obsoletes en aquest moment. Val? Sé que hi seran i que si creem aquesta comissió ho podrem treballar plegats, però el que sí que és urgent és el del plenari, passar-ho del primer al tercer dilluns, això ho podem fer al propi plenari, i l'altre, si els sembla, creem un espai, mirem el ROM, i tampoc ha de ser una cosa que s'allargui molt en el temps, vull dir que podem modificar el ROM amb totes les aportacions també de tots i de totes, dels nostres regidors i regidores i les del seu grup, i intentar deixar-ho llest. I potser que aquest any 24 ja comenci a funcionar amb normalitat aquest reglament ja actualitzat, si els sembla.
Doncs sí, ens posem a treballar
ens posem a treballar amb... Sí, fem com vosaltres creieu convenient, ens posem a treballar.
Ens diu el Sergi Secretari, diu la part que sigui disponible. Ja ens avisa de que no ho podrem tocar tot, però bueno, amb allò que puguem actualitzar i tocar, doncs, evidentment amb el seu assessorament i, la seva, i el seu coneixement, doncs ho farem. Per part del grup d'Entesa tenim alguna pregunta, perquè a vegades saben que això és de doble via, això dels pregues i preguntes, i jo crec que avui no tenim res. No. Bé, per part del públic anava a dir, però avui malauradament no ens acompanya ningú, doncs quan són, crec que són 9:45, si els hi sembla donem per acabat el ple d'avui, del 4 d'octubre. Agrair també, com sempre, a en Quim, que fa possible que la gent que ens escolta des de casa escolti el ple. Gràcies a la secretària, a la Joana, a la Núria, la interventora també per ser-hi, i a tothom que ha tingut la paciència i l'interès d'escoltar-nos des de casa. Bona nit a tothom.